migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Comencem a parlar d'un tema realment delicat, en tot cas. Parlem de jocs i parlem d'històries, però hi ha un joc que acaba fent mal als adolescents de moltes maneres i que té moltes portes d'entrada. I les moltes portes d'entrada, una d'aquestes, possiblement més delicada, serien les pantalles. Estem parlant, i a més, en un moment de la vida molt delicada. Parlem de l'adolescència i el joc. Parlem de ludopatia i de l'augment, de la crescuda de la ludopatia entre els adolescents. Bé, moltes vegades, més enllà del que seria desitjable, entre les primeres experiències o els canvis i descobriments que pot tenir un adolescent, pot estar el jugar amb diners online o en establiments presencials. Tal qual. En molts casos, aquesta acció pot desenvolupar fins i tot una ludopatia en adolescència. Però quina simptomatologia pot tenir? Doncs irritabilitat, ansietat, mentides associades al temps que es destina al joc o als diners que fa despesa, la falta de control sobre el temps que destina al joc, una actitud de revanxa, no?, per intentar recuperar el diner que s'ha gastat o que ha perdut, una conducta que avança cap a una inversió més gran de diner i temps, una millora del seu estat d'ànim després de jugar, tipus quan tens una addicció, tres coses del mateix, uns actes que posen en risc relacions importants amb la família, amb l'entorn social, i fins i tot, quan parlem ja de situacions d'aquestes situacions tan delicades, parlem d'episodis de delinqüència o que demanen diners a la família, a amistats, a veïns, doncs per satisfer aquesta conducta addictiva. Estem davant d'un drama, eh? D'un drama de moltes famílies, un drama que pot ser una llosa realment important. En parlem de tot això i fem unes quantes preguntes a la Rita Anton. La Rita Anton és psicòloga del grup ITA. Rita, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres per intentar treure una mica més l'aigua clara. Arrel de la pandèmia, el que s'ha detectat és un augment d'aquests casos de ludopatia en joves. Com és de greu la situació?
La situació és greu perquè al final estem parlant d'adolescents, no?, que són un col·lectiu, doncs, per l'etapa en la que està vulnerable, i és greu la situació perquè al final el joc online és molt difícil de controlar i socialment està normalitzat tant en la població adolescent com en la població adulta. I a més, és difícil detectar quan s'inicia i quan aquest adolescent comença, no?, a tenir dificultats amb el joc. Habitualment el que ens trobem és que l'adult es dona compte de que hi ha un nano amb dificultats, no?, i enganxat al joc online quan comencem a tenir conductes greus, quan comença a haver-hi robatoris a casa, quan desapareixen targetes de crèdit, quan hi ha absentisme escolar, no?, quan hi ha un canvi real en la conducta i greu, que moltes vegades, no?, és tard, i que si poguéssim identificar abans, probablement, no?, la sintomatologia i les dificultats que té aquest adolescent no serien tan greus.
Clar, el que t'anava a preguntar és que no tenen... Clar, habitualment un adolescent, recursos econòmics que tenen són... no existeixen o són molt, molt, molt limitats, no? No sé, cosa que els diners que... Clar, d'on treuen aquest finançament per jugar? Suposo que aquest seria un dels punts claus per poder detectar que hi ha un problema.
Clar, la dinàmica és complexa perquè d'entrada poden jugar online a través dels mòbils i les tablets en simulat, i és fàcil que un adolescent pugui aprendre a suplantar la identitat d'un adult o utilitzar les targetes dels pares, no? Ens hem trobat moltes vegades que ni tan sols demanen un codi, no? Que sempre és fàcil trobar plataformes en les que pots entrar-hi utilitzant la identitat d'un altre. I normalment, habitualment el que trobem és això, no?, que agafen les targetes de la família i com que el primer que fan són utilitzar la targeta per costos molt baixos, la família no se n'assabenta fins que realment la situació és molt greu.
Clar, a partir d'aquí com hem d'actuar? Perquè no sé fins a quin punt les famílies els hi costa demanar ajuda moltes vegades.
Clar, al final parlem de que al final l'addicció al joc és un problema al que hem d'intervenir tant a nivell familiar com a nivell social, no? Perquè d'entrada està les famílies, el primer que hauríem de fer és ser conscients dels riscos que realment pot haver-hi, no?, amb una addicció al joc, perquè al final funciona de forma molt semblant a l'addicció a les drogues, i en canvi el joc online el tenim normalitzat, no? D'entrada ser conscients que a través del joc pot haver-hi una addicció i que per tant la forma en la que hem de traslladar, no?, aquests riscos als adolescents ha de ser molt semblant a la que traslladem els riscos quan parlem de cocaïna, quan parlem de marihuana, quan parlem de substàncies, no?, per exemple. D'entrada, conèixer els riscos, comunicació i traslladar-los. I després, en la mesura del possible, un control, no?, amb l'utilització de les tecnologies del nostre fill, no?, poder identificar quin tipus d'ús fan, poder veure si és necessari posar horaris, poder veure què passa quan limitem aquests horaris, no?, hi ha una pèrdua de control, que augmenta la irritabilitat del nostre fill, no?, també poder identificar canvis conductuals, perquè al final, si veiem canvis conductuals i emocionals en el nostre fill, podem pensar que darrere d'això, no?, pot haver-hi un problema.
Clar, el problema possiblement és, i aquí, quan comentaves que ho hem de tractar igual que si fos una addicció a les drogues, el tractament és similar, com si fos una persona que està enganxada, un adolescent que estigui enganxat a la marihuana o a la cocaïna?
Clar, és similar i és tot un repte, no?, perquè al final les tecnologies formen part de la nostra vida, no?, llavors és molt difícil separar un adolescent de la tecnologia, de les pantalles. Sí. Però a nivell de funcionament sí que hem d'entendre que, per exemple, el que fa un adolescent que està enganxat al joc, a les apostes, probablement s'assembla molt al que faria un adolescent que està enganxat a una substància, no? Doncs quan aquest adolescent no està bé, està passant una etapa complicada, o quan aquest adolescent ha tingut un clic amb l'estèria, de vegades al joc, no? Les recaigudes són semblants. No, jo no estic bé, tinc un malestar emocional, utilitzo les pantalles per evadir-me, no? Perquè podem fer una mica aquest paral·lelisme.
És a dir, que hi pot haver fins i tot un problema de fons, aquí.
Sí, clar, moltes vegades quan parlem de què podem fer les famílies per prevenir aquest tipus de conductes, no?, i les addiccions, tant a nivell de joc com les apostes, com a nivell de substàncies, realment el punt clau està en l'educació emocional i la comunicació, no? Si nosaltres podem ajudar aquests adolescents i podem acompanyar-los a comunicar-se de forma efectiva, de forma adequada, estem a prop, els ajudem a tenir eines per resoldre conflictes i per portar en realitat el seu dia a dia, tant a nivell emocional com a nivell de gestió de pensament, probablement hi haurà menys riscos que aquests adolescents s'enganxin, no?, a aquest tipus d'addiccions, perquè tindran més eines per manegar el seu dia a dia. I així no assegura, no?, però és una bona línia de prevenció.
Rita, de tots els casos que hi pot haver, tots, o quin percentatge acostumen a acabar desenganxant-se, per dir-ho així, directament?
Clar, és difícil parlar de percentatges, perquè al final el percentatge de nanos que acudeixen, no?, a ITA, no?, per exemple, a Salut Mental, a demanar ajuda, presentant problemes, no?, a nivell d'addicció de tecnologies o a nivell de problema amb apostes, és molt alt. Diríem que realment és un percentatge total, no?, hi ha una revisió total, però perquè realment és una família que s'acosta, fa la demanda d'ajuda, comença un procés de teràpia, però la realitat és que no sempre ja s'arriba, no?, a poder fer una demanda d'ajuda, a poder passar per un procés terapèutic, i moltes vegades arriben que la situació ja és molt més complexa, no?, no és un problema d'addicció, sinó que realment la situació familiar, no?, o personal de l'adolescent s'ha complicat molt des de l'inici de la dificultat. O sigui, podríem dir que la part important també és que es faci una demanda d'ajuda quan s'identifica, no?, aquesta dificultat.
El més aviat
possible. Que realment es busquin professionals que puguin acompanyar aquest adolescent a entendre què és el que li està passant i posar-li resposta.
Clar, aquí sobre el paper ho veiem fàcil, però la pregunta, Rita, possiblement, és fins a quin punt tot això encara és un tabú. És a dir, no, quan parlo de tabú, entenem, vol dir allò de que hi ha una certa vergonya, ostres, el meu fill o la meva filla enganxat al joc... Donar aquest pas, segurament moltes vegades és difícil, possiblement és una de les principals barreres que hi ha al principi.
Costa d'acceptar, a vegades també costa de veure, no? Intentem pensar que potser no és una dificultat, que potser som nosaltres que no entenem, no? Suficient de la forma de funcionar dels adolescents. Però és important llavors que quan identifiquem aquests canvis, intentem limitar nosaltres, no? Aviam si posant límits, no? I posant potser un control parental a les tecnologies o fent una supervisió més exhaustiva dels diners que donem la setmanada, no? A l'adolescent, hi ha una resposta adequada d'aquest nano, no? Potser posant unes mesures de control i de supervisió és suficient, no? I hi ha un canvi. L'actual és que no, que si hi ha una addicció darrere, aquest adolescent necessitarà ajuda més enllà d'això. I hem d'entendre, no, aquesta dificultat, com podríem entendre que el nostre fill tingués una malaltia diferent, no? O sigui, al final, quan parlem d'addiccions, hem de poder veure que és una dificultat i que ens hi podem trobar tot i que quan abans intervenim amb el nano, abans podrem donar resposta.
Doncs, Rita Anton, psicòloga d'AIT Argentona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies per convidar-me. Una abraçada.
Una abraçada. Imagineu quan és la situació, pot ser molt dramàtica, en una situació com aquesta, però molt, molt dramàtica. I és una qüestió social que és la que tenim a sobre i que moltes vegades passa com callada, no? Com despistada. I això no vull fer ni molt menys paral·lelismes, no? Sí, a nivell informatiu, sí, a nivell de posar en comú i de fer xerrada d'això, sí que és un símil molt clar, no a nivell situació. Em refereixo a quan no es podia parlar de suïcidi. No sé si ho recordeu, ho he parlat moltes vegades. Era un tabú, no es podia parlar perquè creia que això era un efecte dominó que incitava al suïcidi. Després els experts van demostrar que no, crec que no, que s'ha de parlar d'això per donar visió a que hi ha una porta de sortida, que és una qüestió no normal que tinguis aquests pensaments. Hi ha una sortida. Llavors, a partir d'aquí, s'analitza d'una manera bastant constructiva. No sé si amb això passa exactament el mateix. Amb el tema de la ludopatia, sobretot en adolescents, és un tema que existeix, que va en augment, sobretot des de la pandèmia, i que no sé si... No parlem per una qüestió de tabú, si és una qüestió que no té prou interès informatiu... Bé, és una qüestió que està i que, evidentment, s'ha de posar remei i posar-li llum i veure, tant per uns com els altres, que hi ha portes a sortida i que es pot redreçar el rumb, no?, per dir-ho d'alguna manera. Va, que de seguida parlarem de salut aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Enero arranca fuerte, muy fuerte. Llega la Supercopa de España y se juega en tiempo de juego.
Y están ya los equipos preparados.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales. Barcelona, Athletic Club.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Y el jueves, Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Dos partidazos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta noche vienen los reyes.
Y niños y niñas esperan con emoción sus juguetes.
Con tantos regalos por hacer, tal vez a sus majestades aún les falta algún juguete por localizar.
Que no se preocupen, porque en el Corte Inglés están todos.
Incluso esos tan difíciles de encontrar a última hora.
Los juguetes favoritos de niños y niñas, de las mejores marcas, están en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Felices Reyes.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que las rodillas de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, es tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más.
Y si tenéis un cap dubte, ya sabéis, hay una web, medicentra.es, que también encontráis toda la información. Doctor Humberto Los Certales de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
I dit això, estem camí de 2 quarts, en 4 minuts, mal comptats, doncs arribarem a 2 quarts de 2 d'aquesta vesprada de Reis. Un dia fred, un dia amb nevades, a molts punts de Catalunya que s'ha aixecat ja emblanquinada, uns llocs de Catalunya on encara neva, sobretot la Catalunya central. Sabeu, si mirem a la capital de Catalunya, Barcelona... No s'espera que aquesta nit nevi, que a Barcelona ni molt menys, no s'esperen nevades. A Costa no s'esperen nevades, us explicava el Sergi Corral abans, però sí que tindrem molt de fred a tot Catalunya. Vull dir, avui, per anar a veure la cavalcada, per anar a veure ses majestats, ens hem d'abrigar i molt. I fins i tot, mireu, l'any 85 sí que va haver una nevada històrica durant la cavalcada de Reis a Barcelona. Va ser una d'aquestes nevades que ha quedat en la memòria de tots els que vam assistir en aquella època. Estic parlant de fa 30 anys, no 40 anys, mare meva, fa 40 anys d'aquesta nevada històrica. I encara la tinc a la ment, això va. Doncs mira, avui farà fred, en tot cas, va. Que de seguida actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit, els titulars d'esports, i després farem una repassada com arribaran ses majestats d'Orients a les diferents capitals de Catalunya. En parlarem aquí, a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya ese tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Salud. Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche, de toda la vida, que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de 2 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. És el moment de fer un repàs i una actualització de la informació de serveis. I comencem per la meteo. Bé, és una qüestió de repetició, bàsicament, eh? Molt de fred, les temperatures a la baixa, serà una nit molt freda, però no només aquesta nit serà una nit molt freda. És a dir, que si aneu a veure la cavalcada, abrigueu-vos molt perquè ja farà una rasca important i no es descarten nevades. De fet, hi ha una previsió del Servei Català de Meteorologia, del Meteocat, de cara aquesta tarda, de pluja i nevada. Tot el que sigui franja litoral, Catalunya central, els Vallès occidental i oriental, cap a la plana de Vic, cap a Manresa, la zona d'Igualada, tota aquesta zona és on està previst que caigui més neu i pluja. Pluja i neu. Bàsicament, la cota està, no diré a zero, però 300, 400 metres, estem parlant d'aquesta situació. I un avís per intensitat de fred. Per intensitat de fred. De fet, cap al Pirineu Occidental esperem sol. De cara a aquesta tarda, un sol radiant, però molt de fred. Molt de fred. Un fred que s'intensificarà de cara a demà dimarts. Demà Diada de Reis, el que esperem és un predomini del sol a tot Catalunya. Un sol radiant i espaterrant, exceptuant possiblement cap a la plana, cap a Lleida, cap a Ponent, cap a la Noguera. Aquí sí que esperem boires ben enganxades de bon matí i que s'aniran aixecant, no sé si del tot, però bàsicament a tota la resta del territori lluirà un sol esplèndid i molt de fred. Les temperatures es desplomen d'una manera bastant clara. De fet, demà, Diada de Reis, serà d'aquest episodi de baixes temperatures, serà el dia que més fred faci. A partir d'aquí anirem remuntant. Anirem remuntant, tot i això, passada la Diada de Reis, el fred continuarà sent protagonista. Començarà algun núvol cap a dimecres, però les nevades ja estaran restringides cap a la Vall d'Aran. Per la tarda sí que es poden reactivar aquestes nevades cap a Ponent, punts del Pirineu i cap a la Catalunya central. Bàsicament, el resum, molt de fred. Molt, molt de fred. Aquesta és la previsió. No tenim contacte amb el Servei Català de Trànsit, perquè les carreteres també, de bon matí hi ha hagut un accident a la A2, que hi ha hagut molts de problemes que s'estan resolent, que això, afegit a la nevada i afegit a la situació, doncs no feia un bo circular avui per les carreteres catalanes. Va, com tenim la situació a esports? I els titulars d'esports amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon any. No t'havia deixat
José
bon
Miguel
any
Cruz,
encara, eh?
Bon any, companys, bon any, bon any.
Anirà a veure's els Reis, avui?
Em fa l'efecte que no. Hi ha aspectes de la carta que s'han d'acabar de perfilar, els últims paràgrafs de la carta s'han d'acabar de perfilar.
De perfilar.
Sí. Estaré una mica ocupat, però vaja.
Què demanaràs?
Mana...
Es pot saber què demanaràs
salut.
Als Reis? Salut.
Salut. Salut.
És un ben preuat, eh, la salut.
Demanaria potser un entrenador competent pel Madrid de futbol, però ja crec que això els Reis d'Orient no
tenen, eh? No.
No.
Hi ha un altre rei que s'encarregarà de tot això.
Suposo que sí, no ho sé.
Bé, com tenim el tema? Perquè després d'un derbi...
Un bon derbi,
un Girona que surt derbi. De places de descens.
Un molt bon derbi.
Un molt bon derbi, eh?
La festa va anar en pau, això és el primer.
Sí.
Tret d'algun llançament d'ampolla...
Que entra dins del que sigui previsible en una situació així, eh?
Aïllat, un fet aïllat i que no cal emmarcar en el context d'un derbi que venia molt calent i que al final la festa va acabar... millor pels blaugranes que pels blanquiblaus, evidentment, però que la festa va acabar en pau, doncs ja està, el Barça és líder de la Lliga i marxa cap a la Supercopa d'Espanya, que, com tothom sap, es juga a Aràbia.
Molt bé, és un lloc ideal.
És un lloc ideal.
Almenys no passaran fred.
Jo estic en la línia del que va dir ara fa uns dies Iñaki Williams, el jugador de l'Atlètic de Bilbao, però com que el senyor Valverde li va estirar de les orelles al davanter de l'Atlètic de Bilbao, doncs escolti, sí que, aviam... És una mica antinatural jugar
totalment.
Una Supercopa d'Espanya a Aràbia, però tenint en compte els ingressos, sobretot Barça i Madrid, que fan una caixa important, els ingressos que juguen, o que fan en aquest cas també Atlètic de Bilbao i Atlético de Madrid, i aquesta picosada que teòricament s'inverteix en el futbol modest, etcètera.
Yeah.
En resum, aquest contracte que vincula la Federació Espanyola de Futbol per disputar la Supercopa d'Espanya fora d'Espanya, amb uns calés importants, doncs, xato, cap a Jeddah, que hi falta gent.
José Luis, tu apreciaràs possiblement més que ningú aquesta dita del siempre sabio refranero español.
Poderoso caballero.
Sí, senyor. És d'un dinero.
I n'hi ha un altre. Entre l'honor i el dinero, lo segundo es lo primero. Aquest no se'l sabia vostè, aquest?
Sí, ara no em venia a la ment, però sí que la coneixia.
Entre l'honor i el dinero, doncs això. Llista de convocats del Barça. Important i bona notícia. Ha entrat Araujo, després d'aquest problema que ha tingut mental a les últimes dates. Entra Araujo, Dro i Tomi, els jugadors joves del filial, que també formen part de la convocatòria de Hansi Flick. Recordem, dimecres, Barça-Atlètic de Bilbao. Dijous, Atlético de Madrid-Real Madrid. És el programa d'aquesta Supercopa que tindrà diumenge la finalíssima. Després d'aquesta victòria, insistim que consolida Lliga. Jo crec que la victòria del derbi és una victòria que consolida les opcions del Barça a la Lliga.
Mm.
Guanyar el camp del cinquè és guanyar el camp del cinquè. I escolti, no es parla de cap altra cosa. Joan García.
Home.
Quina mà.
Quin gran fitxatge.
Quin gran fitxatge ha fet el Barça.
Partit a partit i home de gel, perquè era una situació difícil.
Estaríem parlant ara mateix cara a cara amb Thibaut Courtois del millor porter de la Lliga. Estaríem parlant del millor porter espanyol del moment. Estaríem parlant de que De La Fuente, el seleccionador, té una papereta perquè ha defensat a capa i espasa Unai Simón. Però les evidències són les evidències i tenim un Mundial aquest proper estiu. O sigui que anem a veure per quin camí va la temporada, el segon tram de la temporada de Joan García, autèntic, per mi, salvador del Barça.
Totalment,
derbi, La rematada de Pere Milla, després l'un contra un amb Roberto.
Va salvar dos gols claus.
Va salvar dos gols i jo crec que és el ciment de la victòria del Barça a Cornellà Prat, un estadi on, per cert, el Barça no ha perdut encara. És que existeix Cornellà Prat, el Barça no ha perdut cap derbi a camp del Espanyol. El que deia vostè, el Girona guanya a Mallorca, surt del descens, fica al València. Això sí, la mala notícia, la lesió d'Unagi, el millor jugador del Girona, amb el Marroc a la Copa d'Àfrica, lesió al bessó, entre 5 i 6 setmanes de baixa, mes i mig, S'ha acabat, evidentment, la Copa d'Àfrica per Ounahi, no pas pel Marroc, que continua en competició, i Mitchell, que s'haurà d'acostumar a estar un mes i mig sense el seu cervell al mig del camp, ara que el Girona ha aconseguit sortir momentàniament de la zona de descens. A l'Espanyol, la cara alta després del derbi, i això sí, aquesta dualitat entre que l'Espanyol va oferir una boníssima versió davant del Barça, però aquesta boníssima versió li va faltar el gol, li va faltar la definició, haver-se posat per davant en el marcador, després igual el Barça remunta, o no, vés a saber, entres en futbol ficció, però aquest punt i aquesta declaració que deixava Manolo González, el tècnic, en roda de premsa després del partit, sí, ho hem fet molt bé, hem jugat fantàstic, però això val a ficar-la. No l'hem ficat, per tant, no mereixem guanyar el derbi. Més coses de futbol. Ha entrenat avui el Barça femení a portes obertes. Els equips de futbol femení tenen unes vacances similars a les dels escolars, perquè tornen a l'activitat aquest cap de setmana. Sí, no mirem aquesta cara. Li he preguntat i li he dit a l'Edu Badia, que ha estat allà. I tenim nou líder al grup 2 de la primera ref, al Centre d'Esports Sabadell.
Sí, senyor.
Que és nou líder, manca una jornada perquè s'acabi la primera volta, però l'equip arlequinat de Ferran Costa ha avançat a l'Atlético Madrileño a la classificació i encara la meitat de Lliga, més un partit, des del més amunt de la classificació d'aquesta primera ref. I en plana poliesportiva, com és habitual en aquestes dates, el Dakar, a pendents de l'actuació de Canet, i en bàsquet, en defensa ressò de la gran victòria del Barça de bàsquet a la pista del Madrid.
Ha trencat una ratxa de derrotes en clàssics important, eh?
9 derrotes consecutives, sí, portava el Barça de bàsquet perdent davant del Madrid, 9-1 ara. Es confirma que amb l'arribada de Xavi Pascual a la banqueta aquest equip té una altra cara. Es confirma que amb l'arribada de Xavi Pascual a la banqueta, Billy Hernán Gómez és un altre jugador, és un altre... Fins i tot ahir Joel Parra va fer una grandíssima actuació. Recordem que el Barça ahir arribava a Madrid sense Claiborne, sense Brizuela i sense Vesely.
Ja, ja.
Tres baixes que serien part fàcilment del cinc titular de Xavi Pascual. Un Madrid que feia un munt de temps que no perdia a casa i que ara veu com potser hi ha un canvi de cicle en el món del bàsquet estatal amb permís del València.
Com a mínim una igualtat, en tot cas, i una competitivitat ja a l'alçada, en aquest cas. Això està, sempre està bé.
Si el Madrid dona més talla, perquè hi ha coses del Madrid que a Madrid les analitzaran després de la derrota d'ahir.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Balloni.
I vostè, que li ha demanat als Reis?
També salut.
Salut.
Salut, vida i, si pot ser, pujar de categoria. Ah, no, que ja la tinc. Ah. Ja està. No, ja està.
Ah,
ja està.
No, ara
estava jo ara confós.
Escolti, s'ha d'esperar 3 anys, eh?
Ja està.
S'ha d'esperar 3 anys, ja eh? Està, és el que diu el conveni, eh?
I un altre, en tot cas, eh?
Bueno.
Cuida, José Luis.
Apa, adéu.
Gràcies. Va, que de seguida parlarem de... Ja entrem dins el que és aquest dia, eh? Avui i demà. És a dir, Tortell de Reis i l'arribada de ses majestats als Reis d'Orients a les diferents capitals catalanes. De seguida analitzem això aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en Cope.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas. Sephora.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja estan aquí els Reis, bàsicament, i amb els Reis arriben també els tortells de Reis. I enguany, el Gremi de Pastisseria de Barcelona, doncs, que està col·laborant... Perdó, és que se m'ha caigut el micro, apa. Que col·labora amb la Fundació Vilavecchia i Good Max, doncs estan fent una campanya de tortells de Reis que es titula Enguany paga el rei, que proposa que per cada tortell venut els pastissers doncs, facin un donatiu de com a mínim un euro que es destinarà a contribuir a la financiació i equipament del pavelló de la Victòria, que està situat al recinte històric de l'antic Hospital de Sant Pau de Barcelona, per lluitar contra el càncer infantil. S'ha dit que el tortell, del qual està previst que es venguin més d'un milió d'unitats, doncs està ja aquí amb nosaltres, que és el darrer gran dolç de les festes del Nadal. El Sergi Tor ha estat a una pastisseria a Lleida per fer 5 cèntims de com serà aquesta venda de tortells de Reis. I això li deien al Sergi.
Bé, arriba el tortell. El tortell de Reis és una de les més tradicions, no? És a dir, les ventes se multipliquen. Sí. És potser dins de l'any, també les coques de Sant Joan, un dels punts principals.
Sí, el dia de Reis és el més important. Bueno, almenys a casa nostra. És el final de festa, la gent ja no et mire si més gran o més petit, perquè tothom vol celebrar el Dia de Reis, sí. I amb nata, amb crema, amb trufa, amb massa pa i nata, amb llema cremada... Nosaltres el fem al gust del client, no hi ha problema.
Molt bé. Els preus han augmentat aquest any a causa de la mella o tal? O...
No, en principi nosaltres l'hem mantingut. Moltes coses de la panateria primera, pues, com els ous o la farina, tot pujat, però intentem mantindre el preu de l'any passat perquè així tots ens puguem permetre aquest capritxo.
Un tortell de 4 persones, per exemple, quin cost tindria?
Entre uns 22, 25, aproximadament.
Va. Sí. Costa molt fer un tortell als pastelers o...
Bueno,
coses que costen
més? Hi ha coses que costen més. Sí? És una feina agraïda. El brioix és agraït de fer, només has d'anar fent... Bueno, vas coent sobre la marxa, fiques la fruita i que no falti la fava ni el rei, perquè això, sí. Si no, ja ho fiquem en cru perquè tothom ho tingui, encara que no el vulgui farcit. Però bé, sí, és un dia molt agraït. La gent ve contenta, sí.
S'han de cobrar moltes faves, no? I molts,
sí,
reis.
Faves i reis que no en faltin. I molta gent que vol afegir. Que hi hagi dos reixos, dos faves, hi ha canalles, hi ha més corones.
Sí?
És un dia de nens, sí. Però els adults també volen la corona, eh? Tothom. Molt la corona
bé.
I el rei.
Molt bé. Per tant, és una tradició ja molt consolidada, sí. No? Que...
Sí, 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 sí. Jo crec que sí que és dels dies que més treballes en tot l'any, més que Sant Joan, bueno, nosaltres sí, sí.
Gràcies, Pili. Gràcies, adéu, adéu.
Doncs era, bàsicament, l'entrevistada és la pastissera Pili Rueda, que ens explicava el Sergi Tor com serà aquest tortell de Reis, solidari aquest any, i bé, és el gran dolç que ens espera de cara al darrer de festes. Va, anem a veure com arriben els Reis a les diferents capitals de Catalunya. Fem un repàs, com deia aquell gran periodista esportiu, una rueda informativa. I d'entrada anem cap a Girona i parlem amb la regidora Queralt Vila per parlar de com arribaran els Reis a Girona. No s'espera pluja ni neu a Girona, això sí, molt de fred aquesta tarda, eh? Queralt, bon dia, benvinguda.
Bon dia, molt bé, amb moltes ganes.
Home, ja arriba el moment, no?
I tant.
Explica'ns com funcionarà això, com rebrem a Girona els Reis?
Doncs mira, a Girona fa ja temps que ens estem preparant pels Reis, perquè durant tot el Nadal s'han fet a la ciutat tallers de fanalets. A Girona és molt típic rebre els Reis amb un fanalet que il·lumina el camí i així els Reis saben on han d'anar.
Uh-huh.
El dia 2 de gener ja vam fer l'encesa de l'Estrella d'Orient a la catedral, que també és un acte molt bonic i molt concorregut, on el mag de en el patge de la llum, el Nag Mandin, arriba fins a la catedral i allà encén l'Estrella d'Orient perquè guiï els Reis aquests últims dies que els hi falta de camí. Mm. I finalment avui ja tenim el campament instal·lat. A les 4 de la tarda ja s'obre el campament per tota la ciutadania. De 4 a 6 al Camp de Mar de la Devesa tots els infants i les seves famílies poden anar al campament i a partir de les 6 comença la cavalcada pròpiament dita, que fa tot un recorregut per Girona i acaba amb un acte final a la plaça 1 d'octubre.
Quin serà el recorregut habitual? Serà l'habitual, per exemple, com el de l'any passat?
És molt semblant al de l'any passat, però aquest any hem fet un petit canvi i és que encara per arribar fins al carrer Santa Clara agafa un tros de Gran Via de Jaume I i després agafa el carrer Sant Francesc. Vull remarcar que la Gran Via Jaume I, aquest tros de Gran Via Jaume I, és on tindrem l'Espai Calma. L'Espai Calma és un espai per infants neurodivergents que necessitin un espai més tranquil per rebre els Reis. I és un espai on totes les comitives dels Reis, quan hi passen, rebaixen una miqueta tots els estímuls que hi ha, visuals i sonors, tenen un apropament als infants més calmat, més de tu a tu, de manera que tothom ho visqui bé. I també tenim alguns punts habilitats de mobilitat reduïda perquè tothom pugui gaudir d'aquesta cavalcada.
Serà cap a les 8 del vespre, no?, que està pensar que arribi a la plaça d'Octubre.
Sí, a les 8 del vespre arribarà a la plaça d'Octubre, a les 6 surt de Camp de Mar i durant aquestes dues hores fa aquest recorregut a ritme tranquil perquè tothom els pugui veure bé, tothom pugui interaccionar amb totes les comitives reials i que els infants puguin gaudir-ne al màxim.
Hi ha una cosa que, bàsicament, a Girona penso que aquesta tarda vespre no està previst que plogui ni que nevi, però fred sí que farà, això, que vagi per davant, que tothom ha d'anar ben abrigat, perquè avui sí que farà un fred bastant important a tot Catalunya.
Sí, farà molta fred a Girona, però no ens nevarà ni tampoc ens plourà, per tant, no preveiem que hi hagin afectacions a la cavalcada. Això sí, la fred hi serà i tothom ha d'anar ben abrigat, els patges inclosos.
Doncs, Caral, escolta, gràcies per haver-nos atès i que et portin moltes coses als Reis.
Així ho esperem, també.
I anem cap a Tarragona. Com arriben els Reis a Tarragona? Parlem amb la regidora Sandra Ramos, que la tenim al telèfon. Sandra, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sandra. Com arribaran els Reis avui a Tarragona?
Doncs els Reis arribaran per mar, com arriben sempre a la nostra ciutat, així que a 6:45 de la tarda arribaran al Serrall, al port de Tarragona, i allà se'ls hi farà aquesta primera recepció, el podran veure tots els nens i nenes i faran també una salutació des del balcó del Teatre del Serrallo.
Quines seran les activitats a partir d'aquesta arribada que faran? Com serà aquesta cavalcada per la ciutat?
Doncs després d'aquesta salutació se'ls trasllada fins al carrer Reial, on allà estaran preparades doncs, tot el sèquit reial, totes les carrosses, i a les 7 de la tarda, des de la plaça dels Carros, sortirà aquesta cavalcada, que anirà amb el recorregut tradicional, doncs, carrer Apodaca, Unió, per Rambla Nova, Sant Agustí, fins a la plaça de la Font, on també doncs, rebran les claus de la ciutat de mans del nostre alcalde, i també es dirigiran a tots els nens i nenes que segur que estan ja molt nerviosos.
Molt, molt.
Perquè ja, clar, ja queda molt poquet i a veure si aquestes cartes que han escrit amb tanta il·lusió doncs veuen satisfets.
Mira, Sandra, jo fa molt de temps que he deixat de ser un nen, espero, però encara també estic molt nerviós, tot s'ha de dir, amb aquestes coses. Per cert, fins al dia 30 estava a disposar per visitar el magatzem reial, no?, com cada any.
Sí, el magatzem reial, que a més és un gran èxit, que sempre omplim totes les sessions, perquè, clar, és molt màgic poder entrar, veure els patges com treballen, veure com treballa aquesta fàbrica de joguines, com s'està preparant ja tots els paquets, i a més els nens i nenes poden deixar les seves cartes per les majestats, així que intentem que el Nadal sigui el més màgic possible per tota la nostra canalla.
Bé, bàsicament l'arribada del rei serà un quart de set, no? Més o menys?
Sí,
serà així,
a un quart de set arriben al port de Tarragona amb el vaixell que els deixa doncs, allà al Serrallo i aquí comença doncs, una de les tardes més màgiques de l'any, sobretot pels més petits de casa.
Bé, i allà sobre les 7, quan queden 20 minuts per les 7, ja començarà l'anunci a la cavalcada. I arribada a la plaça de la Font, serà cap a quina hora serà l'arribada a la plaça de la Font?
Aproximadament a 8:45. És a l'hora que sol arribar la cavalgada i bueno, llavors ja els reis baixen de les seves carrosses reials al començament de la plaça de la Font i fan el recorregut de la plaça a peu. Així que els nens i nenes els podran veure de prop, també.
El recorregut per la ciutat serà l'habitual?
L'habitual. Des de la plaça dels Carros, carrer Apodaca, carrer Unió, Rambla Nova fins al balcó i fins Font del Centenari, després pugen pel carrer Sant Agustí fins a la Rambla Vella, on allà mateix para el sèquit i els Reis ja van a peu.
Doncs serà una bona rebuda en tot cas. Sandra Ramos, consellera de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona. Escolta'm, moltes gràcies i que Reis porti moltes coses.
Doncs això esperem. A més, hem vist que els vaixells que arriben d'Orient portaven molt poquet carbó, això vol dir que els nens i nenes de Tarragona s'han portat molt bé.
Tant de bo. Una cosa més, perquè no sé si que de cara a aquest vespre hi ha previst nevada a Tarragona, que pugui caure algun floc de neu. Fred farà, i molta, així que d'entrada molt abrigats tots, perquè fred en farà i molta, però no sé si hi ha previsió d'algun floquet de neu.
En principi, no hi ha previsió de pluges, per tant, de neu a Tarragona per avui, molt perquè, com sabem, la nostra cavalgada és una cavalgada molt clàssica i té algunes carrosses que són autèntiques peces de museu amb més de 100 anys que, evidentment, no es poden mullar.
Aha.
Per tant, és una alegria per nosaltres. No ha plogut mai el dia de la cavalgada de Reis a Tarragona. Sempre ha pogut sortir la cavalgada. I, sobretot, recomanar a grans i petits que es tapin molt, perquè això sí, farà molt de fred avui.
Doncs gaudirem d'aquestes carrosses centenàries. Sandra Ramos, escolta, moltíssimes gràcies.
Hi ha molts de caramels. Molts de caramels.
I molts de caramels, en tot cas, eh?
Sí, sí.
Sandra, una abraçada molt forta, cuida't molt.
Gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Doncs continuem, i ara anem cap a Lleida. A Lleida, arriben els Reis en tren. Tenim a la Pilar Bosch al telèfon. Pilar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, com rebrem els Reis? Com arribaran els Reis a Lleida?
Doncs aquí a la capital de la província de Lleida, a Lleida, rebem els Reis amb una cavalgada que és més accessible que mai, una cavalgada que té aquest esperit d'accessibilitat i inclusivitat. I bé, els nostres Reis sempre arriben amb tren a la nostra ciutat, així que els rebem avui a les 5 de la tarda, els estarem esperant. A 6:15 és quan arriben. Tenim 2 quilòmetres de cavalcada per seguir-los.
Uh-huh.
Quina és la rebuda que els hi fem? Doncs mira, amb més de 12 carrosses carregades de 2 tones de caramels que lliuraran els nostres castellers i els armats de la sang, i també amenitzades per més de 100 artistes de diferents companyies de la ciutat. També hi col·laboren 4 escoles de dansa, 4 escoles de música, perquè no hi pot faltar ni una ni l'altra, i també formacions de música tradicional que sí, ens acompanyaran.
A quina hora està previst que arribin a l'estació?
Nosaltres els estarem esperant a les 5. A les 5 en punt ja estarem allà amb una amenització teatral, però ells arriben a les 17:35 exactament.
Segur, perquè darrere dels trens ja saps que a vegades els trens van com van.
Els Reis ja saps que són màgics.
Això és veritat, faran màgia i arribaran puntuals.
Faran màgia i arribaran puntuals també avui.
Correcte, doncs arribaran aproximadament 17:35 a l'estació de Lleida Pirineus i llavors és la rebuda, no? I a partir d'aquí, a quina hora està previst que comenci la cavalcada?
Sí, a 6:15, a les 17:35 exactament, sortiran de la plaça Berenguer IV i llavors faran el recorregut tradicional, perquè saps que l'any passat teníem obres a Rambla Ferran i per tant vam haver de canviar el recorregut, però enguany tornem al recorregut que fem sempre i traspassa Rambla Ferran, Avinguda Francesc Macià, Avinguda Blondel, Avinguda Madrid, fins a arribar a plaça Espanya, i llavors torna a donar la volta fins a arribar a Paeria, al nostre ajuntament. Al balcó de la Paeria els rebran els nens, els saludaran, i llavors els nens podran pujar un altre cop a saludar personalment als Reixos. Que
molt bé. Hi haurà una rebuda personalitzada.
Sí, com et deia, aquesta accessibilitat que aquest any tenim especial cura, hem habilitat un espai allí a l'Ajuntament, a Paeria, perquè els nens i nenes que tinguin alguna dificultat o que tinguin alguna mena d'espectre autista tinguin un espai tranquil per esperar-los i mentre els Reis els poden rebre. També tenim un espai accessible durant la cavalgata, que està davant de la plaça Sant Francesc, a Blondel número 3, 32, que és un espai on també doncs, persones amb cadires de rodes o gent que tingui alguna dificultat, doncs també els esperem allà amb els agents cívics per generar un espai especial perquè tinguin doncs, també visibilitat.
És a dir, al llarg de la cavalcada hi hauran aquests espais senyalitzats per aquests nanos que necessitin aquestes, per ser més inclusió, aquesta atenció especial.
Sí, exactament.
Molt bé.
Sí,
sí. Serà, a quina hora està previst que arribin a la paeria?
A les 8 del vespre.
Aquesta serà una nit especialment freda, una de les més fredes de l'any. Penso, i està mirant dades, i diuen, no, de la nit de Reis possiblement és la més freda en no sé quants anys.
Sí, fins
i tot és possible que nevi. Hi ha alguna previsió davant de tot això?
A Lleida ha nevat, hem activat l'alerta Neucat, com bé sabeu, ahir es va reunir, bueno, teníem el comitè de direcció d'emergències doncs amb ja tot preparat, amb més de 70 recursos mobilitzats per tal de garantir doncs, durant el dia d'avui i de demà la seguretat i la mobilitat doncs aquests dos dies. Tenim ara mateix un nivell d'alerta 2, aquesta matinada s'activa. I nosaltres a Lleida, clar, ja hem fet estesa de fundents a les principals vies i als punts crítics amb pendents, doncs perquè puguem tenir avui un dia tranquil de dia de Reis i demà també. Si es preveu que estarem el dimarts, ens despertarem a menys 6 graus, si tot va ser previst, i aquí a Lleida ja saps que som gent de boira.
No me faltaria, vull dir, el fred i la boira tenim una combinació explosiva en qüestions de fred, és a dir que sigui com sigui. Molt, molt ben abrigats més que habitualment i amb aquesta prudència a l'hora d'expressar-se per les condicions especials que podem tenir qüestions de fred i baixes temperatures de cara a aquesta matinada, d'aquesta nit i matinada.
Exactament.
Doncs, Pilar, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i espero i desitjo que et portin moltes coses als Reis.
Aviam, esperem. A vosaltres també.
Cuida't
moltes
molt.
Gràcies.
A tu, una abraçada. I a Barcelona arribaran al Portal de la Pau a 4:45 de la tarda en golondrina. Arribeu a les 10, a les 2, mira com esteu jo. Continuem explicant.